desconfinament pel coronavirus, aquest canvi en el funcionament del Sant Cugat de Fons, que estem fent altres eines des de casa, ens permet fer coses que fins ara no havíem pogut fer, com fer una ruta, un viatge pel món a través de Sant Cugatencs que estan repartits per tot arreu, i per saber una mica també com s'està vivint en diversos països tota aquesta crisi. Saludem a aquesta hora del matí i també a les dues germanes, a la Ingrid Jaklic, que treballa al Banc Mundial a Washington. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a la seva germana, la Vanessa, que treballa com a corresponsal d'Antena 3 i de la Razón, també a Washington. Bon dia.
Hola, Albert, molt bon dia.
El Xavier Ribot, que és arquitecte a Zurich. Bon dia.
Bon dia.
I a l'Anna Bernadó, que treballa a Amazon a Dubai. Bon dia.
Molt bon dia.
Us dic bon dia perquè aquí és bon dia. Vosaltres que esteu repartits pel món ja sabreu a quina hora viviu. Comencem per la Vanessa i la Ingrid. Que no sé, comencem per Vanessa, explica'ns-ho tu. Com pots... Esteu les dues a Washington? Heu acabat?
Sí, mira, ha estat una mica casualitat i gustat, perquè jo vaig venir fa 10 anys, una mica més, i bueno, la meva germana m'havia vingut a visitar, i quan jo ja no estava vivint als Estats Units, perquè vaig tornar a Espanya, vaig estar 3 anys d'interval, o sigui, ara porto 7 consecutius, doncs li va agradar tant que va estar buscant feina, la va trobar i va venir quan jo no hi era. O sigui que ara és una etapa també diferent i molt maca, perquè estem les dues aquí, no?
Ingrid, explica'ns una mica també... Explica'ns una mica com s'està vivint tot plegat. Ara que, de fet, als Estats Units s'ho va agafar al principi amb un cert... ara sembla que hi ha més alarma al voltant del coronavirus. Com s'està vivint això?
Mira, jo et dic, nosaltres, el Banc Mundial, ens van enviar ja a treballar des de casa des de la setmana passada. La sort que tenim és que, com nosaltres tenim projectes a tot arreu del món i viatgem molt, estem preparats amb tecnologia per poder treballar des de casa. Llavors, la diferència que notem és que no estàs en contacte amb la gent, no? I tens les reunions virtuals. Però la gent, jo vaig notar que es van començar a espantar perquè els supermercats...
Des del divendres...
Sí, des del divendres vaig haver d'anar a 5 llocs per trobar paper de bany i aigua. I això em va espantar una mica, la veritat.
Això a Suïssa és així, Xavier? També hi ha problemes de vestiment? Les coses estan més tranquil·les?
A veure, paper de vàter falta, també. a vegades també farina. És a dir, generalment els supermercats estan bastant plens, però de tant en quant et trobes alguna estanteria que està buida. I tenim un grup de catalans a Zurich i cada vegada que falta alguna cosa, doncs la persona fa una foto i ens l'envia al grup. I per això puc saber que en diversos supermercats hi ha algunes estanteries que estan una mica més buides, però generalment, de moment, nosaltres fem la compra normalment i no passa res. Mm.
I en un altre univers segurament diferent, a Dubai, quina és la situació, Anna?
Doncs la veritat és que a Dubai la situació està bastant sota control. Els casos que tenen no són molt elevats i han implementat moltíssimes restriccions, sobretot a nivell de viatge, i ja fa moltes setmanes que les guarderies, les escoles, les universitats estan tots tancats. Però això ha fet que la veritat és que puguem sortir al carrer amb comptagotes i de moment els supermercats estan força plens. Sí que és veritat, com comentava el Xavi, que trobes alguna estanteria que està buida, sobretot de desinfectant, però en principi no, jo no he notat, no hi ha hagut cap sortida al súper que no hagi trobat paper de vàter.
Perquè la situació a Dubai, pel que fa a com d'estès està aquest coronavirus, quina és?
Doncs ara mateix jo crec que el govern ens ha comentat que tenim sobre uns 113-115 casos, no hi ha hagut cap mort. També és veritat que bueno, que és un govern bastant autoritari i a vegades pues, no tot surt a la premsa, no? Però sí que és veritat que tens la sensació que la situació està bastant sota control. Ja fa, de fet, Dubai i jo crec que molts dels països aquí en el Golf van ser dels primers en implementar moltes restriccions perquè és un lloc de pas. L'aeroport de Dubai és un dels més transitats del món i la veritat és que ja fa moltes setmanes, com dic, que hi ha molts llocs socials que estan tancats, des de les escoles fins i tot han tancat tot el que són bars, tot el que són restaurants, gimnasos, etc. O sigui, sense declarar l'estat d'emergència, i amb tot el que comportaria una seu social està tancat, i això ha fet que Moltes empreses, òbviament, ens han traslladat a treballar des de casa, si podem, i el govern ha incentivat moltíssim el comerç electrònic, inclús ha incentivat el petit comerç a que facin lliurament a domicili, no? També a través d'alguns de serveis que podrien fer el lliurament per ells. O sigui que, de moment, sembla que està bastant sota control.
I als Estats Units també se n'ha parlat molt, primer, d'aquesta aproximació potser una mica més laxa que s'havia fet al principi, però que s'ha vist que s'havia d'aturar d'alguna manera. Com s'ho ha agafat? Ara mateix, quina és l'actitud del govern al voltant d'això, Vanessa?
Home, l'actitud ha hagut de canviar dràsticament perquè, com sabeu, al principi el president Donald Trump li va treure tota la importància possible. De fet, ho va dir textualment, no? Que això no era tan important com s'estava fent veure i que, a més, hi havia un molt baix risc de contagi. Ha hagut de canviar, es pensava que el que va començar a passar de manera replicada en tots els països, aquí no anava a ser així, però ha hagut de rectificar una mica sobre la marxa. Ara estem en aquesta situació. Des del divendres passat, el president va declarar emergència nacional. Això vol dir que es pot posar a disposició, sobretot ho van anunciar fa un parell de dies, 850.000 milions de dòlars, per combatre sobretot la crisi econòmica, que sembla que també és el que més li interessa al Trump. I recordem també, i això és important, que aquest és un any electoral, i aquesta va ser una de les seves, doncs, diguem-ne, també promeses, no? L'economia per ell estava millor que mai i realment és una de les coses que més afectarà i ja ho estem veient. Sobretot també volen reforçar a les aerolínies, que seran les que ara estaran durant setmanes, no sabem si mesos, totalment parades, a les petites empreses i també una altra cosa que passa aquí als Estats Units, la gent no té estalvis, és a dir, els estadounidenses viuen amb el que cobren cada mes. Per tant, també ha fet arribar una mesura límit que enviarà xecs de fins a $1,000 en les properes dues setmanes perquè vagi directament a la butxaca de les persones que, a més, es convertiran en consumidors.
I dic tot això, més aviat a crèdit, no? Diguem-ne, viuen els americans.
Exacte, són de crèdit, és a dir, gasten més del que tenen. I estem parlant d'una mitja molt elevada de la població perquè així funciona més de la meitat d'aquí. I ara mateix en xifres us vaig a dir una cosa, són simbòliques, perquè ara sabem que és quasi més del 50% que ahir, hi ha 9.000 persones infectades i 150 morts, però això és totalment simbòlic perquè no s'han fet gairebé proves, no s'han fet test metges per saber si la gent està contagiada.
I, Ingrid, des del punt de vista social, també el teu entorn, una mica com ho està vivint la gent? S'ho ha agafat al final seriosament? Aquí al principi a Catalunya d'alguna manera tots es veien molt llunyà, es feien certes bromes i una cosa i l'altra, i ara s'ho ha agafat la gent més seriosament. A Washington també?
Aquí sí, i els companys de feina, sobretot, que estic molt en contacte amb ells, estan a casa, intenten no sortir. Molts tenen nens petits, i això ho porten una mica, és una mica difícil per ells. Si té, clar, el tenir nens i estar a casa amb els nens i també treballant i amb reunions és una mica difícil. Però sí, la gent està molt conscient i molt responsable, la veritat. Tot això quan abans. Perquè...
I els suïssos, Xavier, entenc que són un país una miqueta més fred, hi ha menys gent al carrer de normal, però com es viu tot plegat des del punt de vista social?
Ho estàvem discutint, és a dir, aquí les mesures no són molt restrictives, és a dir, a poc cada vegada anem fent mesures més restrictives, però ja, per exemple, poder sortir al carrer, etc., la gent ho continua fent i es pot fer, només la recomanació de no fer-ho. Que diuen sempre que els suïssos els agrada molt complir la llei i en la discussió que estàvem tenint en el grup de catalans de Zurich sortia més la idea de que els suïssos, si entenen la llei, és a dir, és una llei que consideren que és justa i que s'ha de complir, sí, però si no, tenen més dificultats en complir-la. Llavors, hi ha gent al carrer, per exemple, i el tema de treballar des de casa s'està intentant implementar, però a poc, també hi ha molta gent que ha comerços tancats, això sí, tots els comerços excepte supermercats, i així està la cosa.
I aquí a Catalunya estem vivint cada dia a les 8 de la vespre una ovació al sistema sanitari públic. Expliqueu-nos una mica com funciona la salut a cadascun dels països. Comencem per tu, Xavier.
La salut aquí generalment és privada, has de tenir obligatòriament una assegurança mèdica, funciona per franquícies, és a dir, pagues una quantitat al mes i depèn de la franquícia que tinguis, pagues més o pagues menys al mes. Però després, quan t'han d'atendre als hospitals, doncs has de pagar més de la teva butxaca o menys en funció de la franquícia que tinguis. Per exemple, jo tinc la franquícia més barata, que és la de 2.500 francs. Això vol dir que pago poc al mes per sanitat, però si jo vaig al metge, m'atenen i té un preu, els 2.500 francs primers que costi el tractament els pago jo de la meva butxaca. I a partir dels 2.500 francs ja es costeja a partir de l'assegurança.
I tot plegat com ho està afrontant, per tant, el sistema en general, perquè la gent va als hospitals que l'atenguin?
És difícil. Jo no passo molt pels hospitals, però les notícies, no sé si són fake news o no, que ens van passant, és que si la cosa continua en 10 dies, els hospitals suïssos col·lapsaran. Però si això és cert o no és cert, cada dia s'implementen noves mesures. Llavors, no sé exactament com està el sistema.
I Anna, a Dubai com funciona tot plegat?
A Dubai, la veritat és que és una mica diferent, perquè la població dels Emirats Àrabs, de fet, només té un 10% del que serien emiratis, o sigui, locals. La resta som tots expatriats, i expatriats de qualsevol lloc del món. I això vol dir que tu normalment no pots mudar-te a Dubai sense tenir un visat, sense tenir una feina. És un lloc on hi ha molta immigració, però tota va lligada al mercat laboral. Aleshores, quan tu tens una feina i un visat, la teva companyia o la teva empresa et proporciona normalment una assegurança que sempre és privada. Hi ha una espècie d'assegurança pública pels locals, però la veritat és que és molt restringida i fins i tot ells acaben tenint assegurança privada. I això fa que, a veure, clar, el servei és bastant alt, el nivell de qualitat quan vas aquí als hospitals és força alt i de moment sembla que els hospitals estan tenint cabuda, però com us comentava, a vegades sembla que hi ha una mica de falta d'informació, però el que sí que és veritat és que tens la sensació que s'ho estan prenent molt en sèrio. Hem vist aquests dies, com a anècdota, hem vist forces ambulàncies al voltant de Dubai, que normalment no les veus gaire, no hi ha gaires emergències, i hem vist passejant pel carrer forces ambulàncies amb les sirenes posades.
Vanessa o Ingrid, la que vulgui de les dues, si us voleu explicar també. Entenc que als Estats Units també s'ha parlat molt d'aquesta absència d'una baixa pagada si et trobes malament, que això ha fet que molta gent també pugui anar a treballar encara que no estigui del tot bé. No sé com ho està afrontant això als Estats Units. El que vulgueu de les dues, Ingrid o Vanessa.
Bueno, si vols la part més oficial, part de les mesures que us deia abans que s'han hagut de prendre és precisament perquè els Estats Units no s'ha vist mai en una situació com aquesta. El pitjor encara està per arribar i realment recordem que aquest és un país sense sistema sanitari públic. Per tant, no només poden col·lapsar els hospitals, és que això pot ser pitjor que la guerra. I realment també perquè molta gent malalta pot no tenir accés a un tractament. L'únic que sabem també que va anunciar el president és que tant la prova com després el possible tractament que necessitin seria gratuït, però tot això està per veure, perquè no sabem si tindran la capacitat de poder atendre totes les persones que tinguin aquest risc. I ja des del punt de vista més personal, si voleu que us expliqui ma germana com funciona.
El Banc Mundial és diferent perquè nosaltres la veritat és que tenim molta sort i comparat aquí amb el que hi ha als Estats Units, nosaltres tenim, com tothom som de fora, tenim dies a l'any, bastants, d'enfermetat, tenim dies a l'any d'emergències personals, de família, per si hi hagués algun problema a la nostra casa i podem marxar, no? I a part tenim l'assegurança privada, que ens dona accés a metges, a hospitals, a tot aquí. Cosa que aquí als Estats Units la gent no normalment no ho té i és caríssim. Bé,
doncs llavors, sí, us explico que per la majoria de la població no són aquestes condicions. La gent que pugui, o sigui, la gent que té segur un metge no es gasta al mes menys d'entre 300 i 400 dòlars per persona. Després hi ha quotes familiars. Però una assegurança que et garanteixi un mínim d'emergència i de visites mèdiques, al mes per persona està entre els 300 i els 400 dòlars. Una cosa senzilla, no us penseu que és res espectacular. Si després ja vols estar amb una cobertura màxima de tema de cirurgies i de possibles tractaments ja més greus, és molt probable que estigui sobre els 1.000 dòlars al mes.
Al mes per persona?
Per persona. És molt excel·lent. Sí. Després amb l'Obamacare van canviar una mica les coses, van baixar les tarifes i podies trobar millor oferta. Però realment el tema de les assegurances metges als Estats Units és una de les coses, per això la majoria de la gent no té, és una de les coses més costoses.
I nosaltres al Banc Mundial vam rebre fa un parell de dies un e-mail de recursos humans dient que havien ja negociat el Banc Mundial amb la nostra assegurança i que estaria tot cobert si algú tenia algun problema amb el coronavirus, amb les, tot el test, els medicaments, el tractament, tot, tot. O sigui que en això estem coberts.
En qualsevol cas, es tracta més aviat d'un tema més de cadascú de la seva empresa, també com explicava abans l'Anna. Acabem de fer una última ronda, començarem ara per l'Anna, per saber una mica com esteu veient des de lluny la situació aquí a Catalunya. Anna, com ho viviu des de tan lluny?
Doncs la veritat és que a nivell personal, força preocupats. Jo estic molt en contacte amb la meva família que viuen a Sant Cugat, a la meva germana que té nens petits, els meus pares, i intento trucar-los força sovint perquè, òbviament, preocupa una mica. De fet, jo tenia pensat i tenia bitllets agafats per d'aquí una setmana per anar a passar l'aniversari del meu nebot a Sant Cugat, i la veritat que fa 3 anys, i la veritat és que no sé si podré venir perquè ara mateix Dubai està restringint el viatge de qualsevol persona que surt del país. No podria tornar a entrar, almenys fins que aixequin aquestes restriccions. O sigui que la veritat és que amb tranquil·litat, perquè sé que estan bé i que no els hi falta de res, però bueno, força, força preocupats i anar parlant molt amb ells pràcticament cada dia.
Vanessa?
Exactament igual. El que més preocupa és la família i estar lluny en aquests moments. Nosaltres tenim tancats els vols. En principi no podrem volar, no sabem fins quan, però bueno, el més important és saber que estan bé, els pares també estan a Sant Cugat, la família i els amics, i bueno, molt connectats. El gran avantatge és el que dèiem al principi, tot té la seva cosa bona, no? I en aquest cas les noves tecnologies ens connecten, sembla que estem al quarto del costat, no? O sigui que bueno, menys mal, afortunadament estem tots bé i esperem que això passi quan abans.
Ingrid?
Sí, jo igual. Parlem cada dia en videoconferència i estan bé. I hi ha ganes de que tot això passi i poder anar a visitar-los, no?
I el Xavier, per acabar?
Doncs exactament igual. És a dir, connectat, llavors una mica preocupats per la família que està allà. Jo tenia els pares fa 3 dies de Tailàndia, que s'havien fet unes vacances, i ells estan preocupats per tornar. I jo el que estava preocupat és per si no es volien quedar una setmaneta més a Tailàndia, que hi ha pocs casos, sobretot perquè el meu pare té 70 anys i ja està dintre del grup de risc, però ells volien de totes tornar, o sigui que han tornat. I ara estan aquí, tancats a casa i... Bueno, a veure com va. També volien venir per Setmana Santa cap a Suïssa, però ja crec que això ha quedat cancel·lat.
Sí, em sembla que tots plegats ens hem trobat en aquesta situació d'intentar anar a veure els pares per Setmana Santa i no hi haurà manera. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre, a l'Anna, a la Vanessa, a l'Ingrid i al Xavier, per atendre'ns avui en aquesta primera prova de Sant Cugat de Fons des de casa. Com a conillets d'Índies ho heu fet molt bé. Gràcies i que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies a tots, per la paciència.
Gràcies.
També.
Gràcies, Albert. Perdona el retard,
L'estiu
amb ganes,
Sí. Tenim les ganes nosaltres aquí de sortir, veus el sol, d'anar a la terrassa a fer una cervesa o alguna cosa. Que...
Oh, ja.
Bueno, que vagi bé, gràcies.
Gràcies.